De Marga Baranguer, Joan Serra, benvinguts a Ràdio Illa.
Gràcies, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, na Marga, per cert, que m'ho ha preparat un especial sobre la setmana dels barbuts, tu mateixa.
Home, no. I dic que començava aquesta setmana la setmana dels estornuts, que en diuen, la setmana dels barbuts, perquè en definitiva seria la setmana més freda de l'any. Aquest any no es complirà, perquè sembla, ja ho van dir-ho per la meteo també, que s'ha avançat això una setmana. O sigui, entrarem en els barbuts quan el fred fort ja ha estat. Per què en diuen la setmana dels barbuts? Doncs perquè tots els sants d'aquesta setmana, Hilari, Pau i Marc, Antoni Abad, Fructuós, Vicenç, eren uns homes amb una llarga, amb una barba molt llarga i molt espessa. I a Catalunya, doncs, a Catalunya, en diuen una sèrie de dites, que és això, la setmana dels barbuts, setmana dels estornuts, o per la setmana dels barbuts governen els tres germans, Tos, Moquina i Amagamans. Ho tradueixo, la tos, ja ho sabeu què és.
Moquina,
la moquina és quan et
goteja, sal, no?
Quan et goteja el nas la moquina, i els amagamans abans no es feien servir guants, eren molt difícils de teixir, quan no tenien temps feien com uns tubs, i, o d'en pell, també, en pell de conill, i posaven les mans a dins la gent, i sortien pel carrer amb els amagamans.
Caram, una data ben una dita, per tant, ben antiga, eh?
Ben antiga, sí. La dels amagamans.
Estornuts deu ser el mateix que oïssos, no?
Sí, sí, sí.
Exacte.
Sí,
sí. Traduïm
en
aquí.
No sabia de què em parlàvem, això, dels barbuts.
Bé, doncs, de moment, la setmana dels barbuts o no, aquesta setmana l'hem començat ja sabent que tenim la grip, eh? Tenim la grip en grau d'epidèmia al nostre hospital. Abans en parlàvem amb el doctor Cordero, a les 9 del matí. Mm. Bé, segons sembla que la grip d'enguany, doncs, ve també associada amb algunes complicacions gastrointestinals, i després també, bé, doncs, el doctor m'ho ha donat quatre indicacions per diferenciar un poc un encostipat comú de la grip. Bàsicament serien les febres altes les que caracteritzen l'encostipat. I amb la grip, volia dir. I amb tot això m'ho hem recordat també d'una frase que deia el metge Moro, el doctor Paroureta, que deia allò de que la grip es cura amb una setmana amb medicaments i amb set dies sense.
I això ho deien molt abans, eh? Els metges et deien, si prens medicació una setmana, si no en prens, set dies.
Sí, no, jo crec que és així, no? Agafes un constipat i per moltes pastilles et prenguis...
No, però la grip és veritat que com que no pots prendre medicació, doncs el millor que es pot fer és estar-se en el llit, calentet i beure molta aigua,
molta
llimona,
sí,
i ja està.
Per cert, seguim a l'hospital, perquè el dijous i el divendres es van produir una sèrie d'errors o de problemes informàtics que van tenir conseqüències bé importants, en el sentit de que es van haver de cancel·lar algunes visites, consultes, etc. Què va passar? Doncs la jornada del dijous i el divendres fins a les 4 de la tarda es registra una caiguda del servidor informàtic que utilitzen tots els hospitals de les Balears, segons ens va informar l'IB Salut. Amb aquest programa, el ACSIC, gestionant les cites i es pot consultar l'historial mèdic dels pacients, entre d'altres funcions. Bé, fons de l'IB Salut han informat a Ràdio Illa que a l'Hospital de Formentera en alguns casos es puguen realitzar les consultes utilitzant, doncs, el mètode antic en paper. I es van poder expedir també algunes altes també en paper. Bé.
Però jo m'imagino el follon, i ho dic ara perquè com que jo soc infermera i he treballat en àrees de salut, sé molt bé com funcionava antigament, no? Abans de tota l'època informàtica. I clar, allà s'obria l'hospital, quan s'obria al centre de cara al públic, abans l'auxiliar o l'infermera ja havíem anat a l'arxiu, perquè hi havia tot un arxiu de les històries dels malalts, hi havia una sala gran amb l'arxiu.
I allà tu agafaves els pacients del dia, no?
Nosaltres ja ens havien dit el número d'història de cada un dels pacients que es visitaria aquell dia. Tu les buscaves i te les treies totes, que pesaven com a burros, i les anaves distribuint per les diferents consultes dels metges. I els metges treien la història, se la miraven tot a lo de dins i treballaven així, en paper, i quan s'acabava la consulta tu passaves i tornaves a recollir les històries i les tenies d'arxivar. I no solament a les àrees de salut, en un hospital de Sant Pau, que és on jo vaig estudiar, tots els serveis anaven així. Tots tenien la persona que s'encarregava de l'arxiu i que no li toquessis o no li desviessis una història de lloc. I anava tot així. Jo ara m'imagino el cacau, perquè tu entres i, esclar, ells piquen a l'ordinador i veuen tot. El que tu prens, no els que són els medicaments que són de llarga durada, els de curta durada, l'analítica que t'han fet, tots els hi surten allà informatitzat. I entra un senyor i dius, aquest qui és? Però no deu saber res d'aquella persona, no? És molt fort ara que passi alguna cosa així. S'hauria de tenir un segon recurs, no?, d'urgència.
Hi té que haver, suposo que hi té que haver. No és normal que un tema tan important com aquest estigui supeditat només a un servidor. Hi té que haver un plan B, no? Hi té que haver un altre servidor d'emergència que pugui... infeccions i no hi hagi per on passar totes les dades de la informació que requereixes, no? Però si el servidor pot petar, però hi hauria d'haver un altre servidor que entràs en funcionament no en el moment que tens una avaria en el principal o en el que habitualment utilitzes, no? Encara que sigui d'una resposta més lenta o que vaig, diríem, o que no puguis passar tota
sí, el que trobes preocupant és una cosa així, no? Que dius, oh, i ara què fem?
Encara que no poguessis consultar tota la informació, doncs, per la informació mínima i bàsica i necessària per atendre els pacients que hi puguis tenir accés. Perquè l'arxiu encara és, el que passa que és un arxiu telemàtic, no? Que tens allà, que supos que no es guarden còpies en paper, ja que deu estar tot dins... dins els discos durs o dins els còpies de seguretat.
Ja. Bueno, jo espero que sí, que tinguin algun arxiu o que, si no ho solucionin per properes vegades, que hi pensin, no, en això, perquè és una mica preocupant, francament.
A més, el que ens deien és que, precisament, és que la Margot ho ha explicat molt bé, perquè el que ens deien des de l'IB Salut és que, clar, en aquelles consultes en què s'havia de mirar l'historial mèdic és quan es va haver de suspendre la visita, no?
Clar. És que aquí no falla, vull dir, com ho fem? Però fixa que és curiós, perquè, per exemple, jo l'altra cosa que vaig fer, a part de fer d'infermera, és navegar, no? I en navegació, encara que tu tinguis tots els GPS i tots els aparells, quan tu fas una creuada d'Atlàntic o fas una travessa més llarga i tot, continues fent servir la teva carta nàutica.
Vull dir que... Sí, sempre hi ha un plan B.
Sempre. O sigui, això no ho deixes, perquè és que el satèl·lit pot fallar en un moment determinat, el que t'està enviant a tu les senyals, perquè va passar una vegada. Jo estava navegant per Còrsega i va ser aquell any que vam fer canvi de satèl·lit, us en recordeu, d'horari, i per una hora estàvem tots incomunicats. Clar, tu tenies les teves situacions amb la carta nàutica i has de saber navegar amb les maneres antigues encara. Doncs, bueno, amb una cosa tan important com és la sanitat, hi ha d'haver-hi alguna solució. Per això no pot ser que et quedis sense dir i aquest senyor què té?
Em costa pensar que l'IB Salut no tingui un sistema d'emergència o un plan d'emergència en cas de fallo d'un servidor principal. I que fan un hospital si tenen que tenir pacients allà que els han d'intervenir sí o sí, que passen a poden accedir al seu historial, li han de dir, escolti, avui
a vostè... A Formentera és el que van dir, eh?
Clar, però, sí, o si és que ha estat un problema del servidor, si ha estat un problema de la...
Ha estat un problema del servidor, tenen un servidor centralitzat a Mallorca, que dona cobertura, diguem-ne, en un programa que gestiona doncs, les dades dels centres hospitalaris, no els centres de salut. En el nostre cas, com que ho tenim tot integrat, ve el mateix, no?
Clar.
Però, bueno, és molt estrany. No. Si això és així, molt malament. Perquè no hauria de ser així. Hauria de tenir... Pues...
Tan estrany, no, perquè n'arriben a passar de moltes
coses. Ja, però que vull dir que paralitzar l'activitat d'un hospital perquè hem tingut un fallo informàtic i aquest fallo informàtic no es pot resoldre mitjançant un altre servidor que pugui entrar en servei quan es requereix. Vull dir, els edificis importants, pues, igual que en els hospitals, pues, hi ha un generador d'emergència, no? Però si falla la red elèctrica principal, pues, que pugui entrar un generador d'emergència o entra un generador d'emergència que et garantís que uns serveis bàsics...
A quiròfanos segur que hi és, bueno, pues... perquè tu estàs a la meitat d'una intervenció i et fan una tallada de llum i has de tenir el generador que immediatament es connecta, això pues, sí salta. Això sí que hi és.
Pues això hauria de ser el mateix.
Però bueno, és que és greu no tenir la història. Més val no visitar-los, els malalts aquell dia en poden anar cap a casa, perquè què vols que faci el metge? No pot fer res, eh?
Sí, però... algunes molèsties van causar amb els usuaris de la salut pública a Formentera, perquè clar, va passar el dijous, no, vuelva usted mañana, no?
Clar, però que això no és de rebut, tampoc.
Van anar l'endemà i l'endemà seguien amb problemes intermitents, tot i que, com dèiem, vull dir, es van posar mans a l'obra i a les 4 de la tarda del divendres ja es va solucionar i ha funcionat bé des d'aleshores.
Però la gent que està citada, que té una cita, que va allí, que potser pues, bueno, ja té una necessitat...
El que passa és que
tu demanes vista a la feina...
Té una malaltia
no sé
i necessita anar al metge i té una hora i aquell dia ja l'ha marcat a la seva agenda i ha deixat d'anar a treballar o ha deixat moltes coses i quan és allí que et digui, mira, no et puc atendre perquè l'ordinador patat a la vesta en cap a casa teva... Vamos, no? Sona això com una mica... I no passa res, no? Vull dir,
sí,
saps?
Sí.
I vés-te'n i ala. Bueno, pues ja tornaràs. I quan torn? Busca-li llevar hora també, perquè m'imagino que l'hora per col·locar-lo significarà llevar o desplaçar clients, a malalts.
Usuaris, no?
A pacients d'unes altres hores, o no sé com ho deuen fer en això, però no és normal. Vull dir, no és normal que la sanitat pues hagi de deixar l'activitat perquè peti un servidor.
Esperem que puguem seguir sent usuaris o pacients i no clients als nostres hospitals.
Però clients no, som usuaris, pacients.
Bé, encara en aquest àmbit, una bona notícia. Formentera i Eivissa tanquen un any rècord en donacions d'òrgans. A veure, val a dir també que els números de les pitiuses són tan curts que un lleuger ascens o descens, doncs clar, marquen i unflen o desunflen molt les estadístiques. Mm. La qüestió és que tenim una mitjana de 51,2 persones donants per milió d'habitants a Formentera i a Eivissa. Un número que duplica l'obtingut el 2016 i supera l'objectiu marcat per l'Organització Nacional de Trasplantaments d'assolir els 50 donants per milió d'habitants l'any 2022. Concretament s'han realitzat 8 donacions a Formentera i Eivissa l'any 2017. Amb només 8 donacions, mira la de material que han obtingut. 31 òrgans per a trasplantaments, 16 ronyons, 4 fetges, 3 cors i 8 pulmons. En el global de les Balears es van generar 173 òrgans per a trasplantaments gràcies a l'altruisme de 55 donants i de les seves famílies, clar. Mm.
Això està molt bé.
Felicitats a tota la gent que han pres aquesta opció, la veritat.
Això és molt, i l'important és que, no, que vagi creixent, no? Que no decreixi, precisament, que un any passat cada vegada més la gent estigui més conscienciada i que hi hagi donacions. Això és un fet molt important, un fet, evidentment, la major part de les vegades traumàtic per a la família, i la veritat és que és important que hi hagi gent o famílies que accedeixin a donar els òrgans, no?
Jo amb això sí que voldria dir una cosa, de cara a que hi estic completament d'acord, que s'aprofiti tot, fins i tot a Catalunya no pots fer-ho, no pots donar el cos a la ciència perquè n'hi ha masses, o sigui, hi ha masses cossos ja donats i no hi caben. Però aquí, si encara es pot fer, el que sigui el que sigui, si vols fer una donació de còrnia, una donació dels teus òrgans o tal, sobretot que la gent ho deixi per escrit abans de morir-se, que faci un testament, perquè el que és més horrorós, i t'ho dic pel personal sanitari, és quan has d'anar a parlar amb la família i demanar-los consentiment per poder fer un trasplantament, o sigui, per treure'ls els òrgans en aquell moment, perquè és un moment de molt dolor per la família, és un moment de traspàs i que estan... I hi ha famílies que et reaccionen dient no, a mi no me'l toca més, o sigui, a mi aquesta persona estimada no vull que la toquin, no vull que li facin res. I no reaccionarien així si ell en vida ja hagués deixat donats els seus òrgans. Doncs, per tant, jo aconsellaria a la gent que veritablement en tenen ganes de que els seus òrgans puguin servir per 30.000 persones més que ho necessiten, que facin el seu testament vital i que diguin donaré els meus òrgans. I així ja no posen a la família amb aquesta situació que de debò que és molt dura en aquests moments.
Són moments molt, molt complicats, molt delicats. Que consti també que conec algun altre cas de famílies que, bé, havien d'acomiadar-se del seu ésser estimat, però tot i això amb un agraïment important cap a la salut pública, i quan els hi van proposar doncs, aquesta opció de donar òrgans, doncs no van dubtar i van dir que sí, senzillament per això, per fer la seva petita contribució també al sistema públic i universal de salut.
És que un 90% et diuen que sí, però jo que he acompanyat el metge en aquell moment, perquè sempre ve un metge i acompanyat d'una infermera, a parlar amb els familiars, és una situació duríssima. Sí, sí. Duríssima, no, fins i tot pels mateixos professionals. És que en aquell moment els he de dir, escolta'm, a sobre, vols donar això? Perquè hi ha moltes morts, m'entens? I pot ser un nen petit, pot ser una noia molt jove.
És que solen ser de persones joves.
Clar, i de debò que són situacions d'aquelles de dir, solucionem-ho abans, no?, que hi hagi aquest traspàs.
Bé, poc més de 20 minuts per arribar a les 12 del migdia, a les 7 de la tarda. Més coses, el dissabte al matí van aparèixer llaços grocs i cartells que demanaven la llibertat als presos catalans a la plaça de Sant Francesc. No sé si heu pogut veure-ho, no? Recordem que estan doncs, tancats entre reixes Oriol Junqueras, Joaquim Forn, integrants de l'anterior govern de la Generalitat i també doncs, els líders de la societat de diverses associacions de la societat civil catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Què us sembla aquesta iniciativa? Diria que va ser dissabte al matí, sí, així és, quan es van veure aquests llaços.
Si vols començar?
No, bueno, jo crec que és una qüestió espontània que obeix pues, a un sentiment de rebuig a la situació que s'està visquent respecte d'aquestes persones, no? Vull dir, la justícia per lo vist diu que han d'estar empresonats, però llavors hi ha moltes qüestions o derivacions de l'aplicació d'aquesta justícia que el ciutadà pues, no acabam d'entendre, no? Vull dir, hi ha gent que ha fet delictes de les classes i colors i estan pel carrer i aquesta gent pues, segueix empresonat molt bé. No sabem encara en què ho veig realment, no? Bueno, em sembla bé, vull dir que es manifestin i en aquest sentit i que i que es duguin a terme aquests actes de por i de solidaritat en aquesta gent, no? Recordem... I, per cert, bueno, sobre això, que ara les eleccions seran... O les eleccions, no, perdona, la creació del Parlament català té que ser, em sembla, passat demà, no? I estem en una situació tan esperpèntica,
no?
No? Bueno, sí, jo no sé molt bé què passarà aquí, vull dir, però és una situació esperpèntica que no sé fins a quin...
Home, si mirem des de l'època de Montilla, telemàticament es pot investir en el president. No hi ha cap problema d'investir-lo sense que estiguin aquí.
Investir un president telemàticament i que estigui virtualment
allà...
Bé.
El que no farem és que entri el president aquí sense cap garantia que el fiquin a la presó si és que passa la frontera.
Ho dic jo, que és una situació com esperpèntica, no? Com molt, bueno, no sé com acabarà tot això. Vull dir que és...
Jo acabaré d'aquí, que com que no ho sabia, me n'aniré a comprar un set groc i l'aniré a penjar dalt de l'arbre. Per dir el meu rebuig contra tots aquests presos polítics, i penso que ja és l'hora d'alçar el puny i de llançar el lliri, perquè ja està bé tot el que estan fent. No, fins aquí hem arribat.
Bé, recordem que no és la primera vegada que es viuen mostres de suport al procés català a Formentera. De fet, la mateixa plaça de la Constitució de Sant Francesc ha set escenari, la darrera tardor, doncs de diverses concentracions de diversa índole, doncs, en suport d'aquest procés sobiranista. Bé, per cert, parlant del Principat, tenim informacions al respecte del cas Palau. Millet i Montull condemnats a presó i Convergència Democràtica de Catalunya obligada a retornar 6,6 milions d'euros.
Doncs que ho retornin i que se'n vagin a la presó, està claríssim. A mi m'és igual que siguin catalans... Com que siguin de Madrid, com si siguin del sud. Si són xoriços, ho tornen. I ja està. I no es passegen pel carrer. Els estan passejant fins ara.
El tema està que no ho tornaran, possiblement.
Per això.
Però 6,6 milions... És que no sé... Aquí es nau a l'ample d'una tal manera. Jo és que no vull dir... No un, ni dos, ni tres, ni quatre. 6,6.
És vergonyós, sí, Però és que cada dia sense aquestes quantitats per tot arreu.
Jo no entenc ja i bueno, no ho sé. I... el despilfarro i el robatori que hi ha hagut, perquè això és el que s'ha transcendit en els tribunals, el que s'ha denunciat, el que ha sortit, i diu un 6,6 i el millor realment...
I el que no ha sortit, vols dir?
Són 22, no ho sé. Ah. Però és que això és, bueno, tremendo. I no sé si podran ingressar a la presó. Vull dir,
però de què servirà? Escolta'm, l'Urdangarín i l'han jutjat. A Roma, de vacances... Ja aquest Nadal estava a Roma de vacances amb la seva família.
Tots els que han estafat...
Sí, ell té passaport. Es pot anar passejant des de Suïssa cap a Roma on li dóna la gana. I aquest senyor ja està jutjat, aquest senyor té una condemna.
Quants estafadors o quants de desfalcos econòmics ha hagut i quants en queden a la presó d'aquest
tipus? Ara en parlarem més i sobretot venim cap a les Balears, però deixem abans acabar amb el tema de la sentència del cas Palau, que finalment ha convertit ja en una realitat demostrada les comissions del 3%. L'Audiència de Barcelona ha ordenat, com dèiem, doncs, que es tornin els 6.676.105 euros des de Convergència Democràtica de Catalunya, i ha condemnat a l'extresorer del partit, Daniel Osàcar, a 4 anys i 5 mesos de presó pel cobrament de comissions il·lícites procedents de Ferrovial, que a canvi doncs rebia obra pública, o sigui, s'entén el funcionament, no? Ferrovial pagava un tant del que cobrava i així s'assegurava doncs que rebia l'encàrrec de l'obra pública.
Però és que els mals són més grans, perquè ja no és el que cobraven de comissió i Ferrovial feia una obra perquè havia dat una comissió, sinó totes les empreses i petites i grans que quedaven ja directament excluïdes. Clar. I que no podien treballar i que, no, per tant, no tenien negoci ni benefici.
I no podien competir posant un preu raonable.
O sigui, és que t'has carregat el mercat. O sigui, t'has carregat de bot i pronta pues, a moltíssimes empreses que no mai podien optar a una obra pública a Catalunya si no feien una aportació que no els hi dava per fer-la. Per tant, aquí hi ha... ja ho reduïes a molt poques empreses que poguessin treballar en aquell moment. Vull dir, és que ja no només és que li hagin dat 6,6 milions de pessetes, és tot el mal que han fet col·lateral, per dir-ho d'alguna manera, totes les altres empreses que no podien anar-hi ni tenien feina durant tot aquell temps. Dir, és que això és, bueno, no sé, la quantitat de xoriços, com deies tu, i de quinquis i de cantamanyanes d'aquestos, n'hi ha moltíssims, però moltíssims, i no sé quants en queden encara tancats, ni quants de tots aquests condemnats han tornat els diners que han robat, perquè aquesta és l'altra, ja no és qüestió que estiguin tancats.
Em sembla que tornant...
Quants
no
de diners
res.
Han tornat de tot el que han estafat?
Això no ho han dit.
De moment, Convergència haurà de retornar aquests 6,6 milions. A part de tot això, Fèlix Montull, Fèlix Millet, volíem dir, per cert, que l'estratagem aquest de presentar-se amb la cadira de rodes, al tribunal i tot, no li ha funcionat.
Per edat no pot entrar, ja quants anys té el Fèlix?
No li ha funcionat.
Ja no tanquen a més de 60 i pico d'anys, ja no poden tancar.
80 i pico, 90.
Ja no tanquen, no hi ha una edat límit perquè tanquin a la presó, em sembla.
No entrarà, per edat no entrarà, no entrarà.
No entrarà.
En tot cas, li han caigut, doncs, concretament, 8 anys i... Perdó, 9 anys i 8 mesos de presó a Fèlix Millet, que també haurà de pagar una multa de 4.120.000 euros.
Pues el seu patrimoni en aquestes hores, després de tot el que ha durat el judici...
Va desaparèixer el patrimoni. Quan van anar a visitar la casa d'en Millet, els quadros i tot el que tenia, que és amb el que hagués pogut pagar, ja no hi eren. Bueno, ja no hi eren.
Ara busca'ls. El declararan insolvent i no podrà tornar la multa dels 4 milions d'euros. I el partit, no sé, perquè el Convergència ja no és Convergència, és el PDeCAT. Vull dir, l'Artur Mas també ha dimitit, ja no és el president. Qui queda realment del partit implicat de veritat? Poden fer un reset endarrere i pagar, o ja està fora de culpa el partit i, per tant, ja no podran pagar perquè no tenen a qui cobrar-ho? Vull dir, és que això...
Home, de fet, el jutge ja ha ordenat el decomís d'aquests 6,6 milions d'euros dels comptes de Convergència. Suposo que com que Convergència ara s'ha transformat, doncs serà el PDeCAT el que haurà d'assumir-ho, però bé, això ja et dic que no...
De Convergència han anat ràpids i del PP, de la seu del PP, han ordenat algun
moment,
decomís?
Al respecte d'això de l'edat penal màxima, no hi ha cap eximent al respecte, o sigui, tu pots anar a la presó... Home, mira Ruiz Mateos, 84 anys, van a la presó. Mira el president Josep Lluís Núñez, expresident del Barça, volíem dir, 83 anys, va anar a la presó.
No hi ha un eximent per edat?
No.
No? Bé, però jo estava... Semblava...
No, o sigui, la gent major pot anar també a la presó. Ja veurem, a veure si finalment s'executa o no aquesta sentència i aquesta condemna entre reixes de Fèlix
Millet. Preparades.
Això d'entre reixes, o entre cotons. A mi m'agradaria saber quin tipus de presó els posen en aquests quan entren.
Parlàvem també de corrupteles, però més a prop, aquí a les Balears, l'Audiència ha retirat el passaport a Jaume Matas i li prohibeix sortir del país. Bé, la decisió aquesta és curiós perquè arriba 3 setmanes després que el propi jutge Castro, el mateix dia en què Juli es jubilava, per cert, decidís tornar-li a Jaume Matas el document que li permetia sortir del país. Però sembla que la Fiscalia no estava gaire d'acord amb aquesta decisió, finalment va recórrer, i la mesura cautelar de retirada del passaport s'ha tornat a aplicar perquè l'expresident del govern balear, fou condemnat en l'anomenat cas Nos i encara està pendent que aquesta sentència es confirmi o s'anuli. O sigui, no és una sentència ferma, això sí. Jaume Matas, l'ex també ministre amb el govern de José María Aznar, expresident de les Balears en diversos períodes, doncs ha estat sentenciat a complir 3 anys i 8 mesos de presó a causa dels contractes irregulars finançats amb sous públics que va signar l'institut que encapçalava el cunyat del rei, Iñaki Urdangarín, ara en parlàveu, no? Doncs bé, l'expresident de moment no ha ingressat a presó perquè ha recorregut la sentència i està esperant doncs, que el Suprem digui el que és sobre el seu recurs. De moment...
Hi ha algun país amb tants casos de corrupció com aquest? Home, no, us ho juro, és que jo em sembla que és que... No, jo he anat llegint i ahir vaig seguint tot el que està passant a França i el que passa per Anglaterra. I tants casos com estan passant en aquest país, us ho juro que no ho he vist enlloc. De debò que... És que la gent no sé com aguanten, hi ha molt bona fe, Hi ha molt bona fe o hi ha molta ignorància, perquè si no és que estarien tots pel carrer. Com pots dir tu, no tinc per menjar i veure tota aquesta colla amb el que estan fent cada dia? Home, és molt gruixut, us ho dic des de debò, és molt trist, molt gruixut i que et fa entrar en una ràbia dintre que no vols tenir, però que... Que és que al final la tens.
Els polítics al final són ciutadans que hem elegit els propis ciutadans, per tant, no sé...
Insumisos tots.
El cert és que n'hi ha per tot arreu, vull dir, no hi ha comunitat que no es lliuri de... Bueno, País Basc i Navarra i per allà dalt, doncs pareix ser que no hi ha tant d'escàndol, o pel menys que es sàpiga, o que surti, però la resta està plegada de casos de... Bueno, de casos d'esfalcs econòmics i de percentatges i de... Bueno, en fi, de tot tipus d'artimanya econòmica i financera que no hauria de ser.
Bé, amb tot això ara encarem aquesta segona quinzena del mes de gener. Diuen que ara és quan ve de veritat l'hivern a Formentera. No en el sentit meteorològic, sinó en el sentit de, doncs, de de més pausa, de més tranquil·litat.
Doncs aquest any no quedarà ni una formiga, perquè aquest hivern no ha quedat ningú.
Déu-n'hi-do, eh, ja. Sí.
Jo diria que ara estem sofrint, no?, en aquesta tranquil·litat. Des del dia Nadal, per endavant, poca gent ha hagut del Formentera.
Abans encara quedaven alguns xiringuitos que deien obrim el cap de setmana i tot això, tenies per cada segona, tenies per mitjorn, anaves a mitjorn, i em sap que n'hi ha un, a tot mitjorn o dos, un al principi i un al final.
Sí, el temporal també en va desfer algun, perquè ja sabries està. Que va fer mal ja en algun de xiringuitos que hi havia, per la banda de mitjorn, per tant, tampoc no varen poder treballar. Però poca gent del Formentera,
sí.
Vas a
passejar per Espujols i no es veu ni una ànima, eh? O sigui, ni una... Jo, amb el meu cap, a la volta i dius, hi ha algú?
I la Sabina, i...
Un cafè, el cafè sí que te'l pots fer alguna banda, no? Allò d'Espujols.
Espujols hi ha, com es diu ara, allò... Quan arribes per la carretera, l'hostal aquest que
estava...
Exacte, que és on te van els futbolistes...
El Rosales, dius.
El Rosales. El Rosales fa menú cada dia... Sí, sí, aquest sí que el vaig a veure, i pots prendre un cafè. Jo, de fet, vaig a prendre un cafè en el Rosales. A la Sabina, què pots anar allà, al Bahia?
No, la Sabina, al Bahia, al
Bellavista. I em sembla, però... i ja està, per l'altra banda n'hi deu haver ni un.
Però hi ha
els
pocs llocs, que n'hi ha molt pocs, evidentment.
És que no hi ha gent, tampoc.
L'oferta de restauració, per bars sí. I fer el cafè encara en tens més, però de restauració potser n'hi ha i que menys, però és la sensació de soledat, no?, que ara el Silla, que... O sigui, si te'n vas a passejar o vas a Estes Pujols i camines per la part de les platges d'Illetes, llevant per tot el que és l'entorn de l'Estany Pudent i tal, i, bueno, fas una caminada, fas una correguda i no trobes a ningú.
No,
la carretera tampoc trobes cotxes.
No, a la carretera no hi ha cotxes.
I si te'n vas ja per Cala Saona o per Punta Sa Pedrera, bueno, per allà, per allà... l'Estany Despeix, doncs tres quarts del mateix. Hi ha algú que passeja amb el cas, sense cap, però...
I a més, et dona la sensació de cridar, ha marxat tothom? Hi ha algú per aquí?
El contrast és enorme, és brutal. A qualsevol que li expliquis de la gent que ven d'estiu aquí...
No s'ho creurien.
Li expliques la situació que es viu a Formentera des del mes de novembre fins al mes de febrer, i li costaria...
Sí, però aquest any molt més, perquè es queixen els comerços, es queixen allò que venen verdures i fruites i tot, i diuen, és que no ve gent, és que no ve ningú.
Sí,
o sigui, ha quedat molt poca gent aquest hivern aquí.
L'oferta de les fruites i verdures també podríem parlar alguna hora.
Ma, clar.
Per què? Què vols dir? Poca cosa, eh? Poca cosa.
Ja, bueno, vale. Un altre dia en podem parlar, no? Vull
dir, sí, en podríem parlar, també.
Que quasi t'obliguen a anar a buscar la fruita i verdura a Eivissa, també, moltes vegades. Vull dir, no. Però, bueno, jo crec que és un fet evident. Qualsevol ho pot veure, vull dir, que es faci un subministre dos dies a la setmana i si hi ha un dia que és festa, doncs ja no, hasta l'altre no d'això, i vagis a buscar fruita i verdura i ho trobis... de la manera que està posat i els preus que també hi ha, doncs, convida. És molt fàcil anar a Eivissa avui en dia, tens barcos quasi de mitja hora, te'n vas amb un bot d'Eivissa, vas a la plaça, compres el que vols, vens cap aquí, et pagues el bitllet, el cafè, almorzar i bona part del dinar.
Sí, sí, el que passa que això el que provocarà a la llarga és que els pocs establiments que encara queden oberts a Formentera durant l'hivern, o que donen un servei durant l'hivern, acabaran tancant tots. Acabaran tancant, per exemple, les dones, nosaltres, que som les que cosim, també poden cosir els homes, però normalment som nosaltres els que cosim. L'única merceria que hi havia aquí a Formentera va tancar. Ara tens algun botó
que
te'ls venen...
I ara si vols una mica de fil o botó, on vas?
Doncs agafes el barco, clar, que és el que em va passant a mi.
De veritat, per comprar un joc de fils o botons, has d'anar a Eivissa?
No. Si no en tenen en els 100 pessetes, que és de mala qualitat, tu pots imaginar-ho, però fil bo així per cosir, te'n vas a Eivissa. Te'n vas a Eivissa, tancat.
Per cert, això que parlàvem ara de la buidor de Formentera en aquests mesos, però vosaltres vos angoixa, vos inquieta o us agrada?
No, completament al revés, jo crec que és necessari.
A mi m'agrada molt.
Necessari, perquè si no fos així, el ritme que es du o que té l'illa des de març, abril, cap a setembre, si fos tot l'any podria ser... una miqueta cansino, no? Jo crec que està bé.
Jo
crec que tenir 4 mesos de relax i aquesta soledat en els que no som de gran remors.
Exacte.
No. Ja mos va bé, eh? De totes formes, bé, pels qui vos inquieti un poc més, doncs, aquesta tranquil·litat, doncs bé, que sapigueu que la Setmana Santa d'enguany cau bastant prompta. Així, de fet, mira, 29 i 30 de març és dijous i divendres sant, i el dilluns de Pasqua és el 2 d'abril. O sigui, estem... La Setmana Santa d'enguany cau els últims dies de març i just al principi d'abril. Bé, ho hem d'anar deixant aquí Ja sabeu, per cert, que podeu recuperar les informacions més destacades al nostre web, radiovillaformentera.cat, també les entrevistes amb els podcasts que ja podeu escoltar, doncs, seleccionats i tallats al nostre web. Per cert, avui també teniu un parell d'ofertes interessants pel que fa a la nostra graella de programes, més enllà del de Farafar de Ràdio Illa. D'aquí a molt poquet, a les 12, comença el Bufallaunes amb en Joan Ribas. Recordem que en Joan Ribas fou DJ a Patxà i té una cultura musical que no te l'acabes. Doncs ell ha decidit, doncs, també formar part d'aquesta familieta de Ràdio Illa fent el... Perdó, m'he equivocat. La nit del caçador és per la nit, a les 8 del vespre amb en Joan Ribas. La nit del caçador, a les 8 del vespre amb en Joan Ribas. I ara a les 12 comença el Bufallaunes amb en Jordi Llepuz. Això de Bufallaunes ve perquè normalment ell té predilecció per alguns músics, especialment els que fan servir els instruments de vent, i com que n'hi ha molts que són de metàl·lics, d'aquí ve el de Bufallaunes, segons m'ho va explicar en Jordi aquí una vegada. Bé, doncs ja veieu, a les 12 de Bufallaunes, a les 8 del vespre, a la nit del caçador. Us deixam ara amb en Jordi Llepuz i el Bufallaunes. A les 3 de la tarda, per cert, es rematrà el de Farafar d'avui, i demà a les 8 del matí, i tornem, com sempre, aquí mateix al 107.9 FM o al web en radioillaformentera.cat. Marc Berenguer, Joan Serra, moltes gràcies.
Salut a tothom, bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Aquí hem estat el de Farafar d'avui, Antoni Ruiz a la coordinació, a la producció en Bernat Masferrer, el control tècnic en Janís Laguineu Campillo i qui us ha parlat en Pepo Rubio. Apa, salut!